Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 11 de juny, les 8 del matí, moment de repassar les notícies més destacades del dia d'avui, també doncs, pel que fa a la nostra comarca. També, d'aquí una estona, parlarem amb el president del Club Handbol Garbí, Narcís Ferrer, perquè volem saber com viuen després d'unes setmanes que hagin aconseguit alguns dos ascensos i que, per tant, també doncs, voldrem conèixer com ho estan vivint i com ho estan preparant la pròxima temporada. Recordem que especialment el masculí, el sènior masculí, va aconseguir l'ascens a Primera Nacional i, per tant, això també voldrà dir, suposo, noves dinàmiques. D'això en parlem d'aquí una estona i, com que és dijous, també en repassarem les estrenes cinematogràfiques amb l'Ignasi Herbat. Tot plegat en un matí en què veiem una mica el sol, però que les temperatures doncs, ronden els 18 graus, per exemple, a Palamós, 18,6 a Palafrugell o 18 graus a Calonge. I és que també tenim, doncs, per exemple, 17,7 a la Bisbal d'Empordà. Tot això en aquest matí, que els titulars més destacats són els següents. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
La família i els amics de Marc Ortega denuncien 2 anys de bloqueig judicial després que morís ofegat mentre treballava a Sarriera.
Durant una concentració davant dels jutjats de la Bisbal d'Empordà, una 50ena de persones han reclamat que es prengui declaració als responsables i que s'aclareixin les circumstàncies de la mort. El jove va perdre la vida fa 2 anys mentre feia treballs de fixació de boies al Club Nàutic de Sarriera, a Begú.
I Palamós en reforça la prevenció d'incendis amb treballs forestals a la Fosca i Castell.
Els treballs estan executats per l'Associació de Defensa Forestal Gavarres Marítima amb el suport de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós. Les actuacions inclouen la neteja del sotabosc i l'adequació de camins i l'objectiu és reduir el risc de propagació del foc i facilitar l'accés dels serveis d'emergència.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Palafrugell i Forallac es troben entre els municipis que rebran suport de la Diputació de Girona dins la convocatòria d'ajuts per projectes de promoció i desenvolupament econòmic d'aquest any.
En total, l'organisme supramunicipal destinarà més de 650.000 euros a 9 línies de subvencions adreçades a ajuntaments, consells comarcals, associacions de comerciants i entitats de promoció econòmica de les comarques gironines.
I el Baix Empordà organitza durant tot el mes de juny una programació conjunta d'activitats per commemorar el mes de l'orgull LGTBIQ+.
Sota el lema Orgull Baix Empordà, la iniciativa reuneix propostes impulsades per diversos municipis de la comarca amb l'objectiu de promoure la sensibilització, la visibilització i la defensa dels drets del col·lectiu. En una entrevista al Supermatí, el conseller de Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà, David Martín, ha destacat que es tracta d'una proposta pionera que neix de la coordinació entre el Consell Comarcal, els serveis d'atenció integral LGTBIQ+, i diversos ajuntaments.
I els barris de Palafrugell amplien les activitats comunitàries amb nous tallers i grups de criança. Els locals social del Mas Mascort, el carrer Ample i la Sauleda seran els llocs on es faran aquests nous tallers que busquen fomentar la participació ciutadana i reforçar els vincles comunitaris. Les 8 i 3, l'Espai Medes i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han presentat una nova edició de l'Estartit al Descobert.
Aquesta és una proposta que combina divulgació ambiental, patrimoni i activitats familiars durant els mesos d'estiu. La iniciativa vol acostar residents i visitants als valors naturals i culturals de l'Estartit i la Reserva Marina de les Illes Medes, un dels espais protegits més emblemàtics de la Costa Brava.
I Sant Feliu de Guíxols celebrarà els dies 5 i 6 de setembre el primer torneig solidari de futbol cadet Sub-16, Sergio Ayala.
Els beneficis d'aquesta competició, amb seu al municipi Ganxó, es destinaran a la investigació del DIPG, un tumor cerebral infantil molt agressiu i rar que investiguen des de la Universitat de Navarra. En el torneig ja hi ha confirmats els 8 equips participants de la primera edició en la categoria cadet Sub-16.
I d'altra banda, també us hem d'explicar que el Festival Internacional Terracota Museu celebra aquest estiu la 14a edició. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I ho faran amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres del mes de juliol.
El certamen es consolida com una de les cites culturals destacades de l'estiu de les comarques gironines. La programació combina concerts i sessions musicals amb una aposta per la varietat d'estils i la descoberta artística.
L'exposició del centenari de l'escola de Regincós amplia l'obertura després de superar els 400 visitants. La decisió doncs arriba també després que s'hagués inaugurat el 23 de maig i és una mostra que reuneix fotografies, documents i objectes que recuperen la memòria educativa del municipi. I d'altra banda, també hem de parlar de l'empresa torroellenca Caganer.com, que ha posat en marxa una nova col·lecció de figures dedicada al Mundial de Futbol d'aquest 2026, Carla.
La proposta transforma alguns dels futbolistes més destacats del panorama internacional en caganers elaborats artesanalment. La col·lecció inclou 12 figures amb les samarretes oficials de diverses seleccions. Hi apareixen jugadors de la selecció espanyola, del Brasil, de França, d'Anglaterra, de Polònia i dels Països Baixos.
Aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts, aquí al Supermatí. Hem arribat ja a les 8 i pràcticament 6 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I última jornada de la selectivitat de les proves d'accés a la universitat. Avui a les 9, milers d'estudiants afronten l'examen obligatori de llengua catalana i literatura, una de les proves amb més fama de complicada i que els darrers anys ha registrat algunes notes mitjanes més baixes de la selectivitat. Al migdia serà el torn de diverses matèries de modalitat, entre les quals arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura greques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics. La convocatòria es tancarà aquesta tarda amb els últims exàmens. I encara a Catalunya, polèmica després de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos cantaires denuncien que van ser expulsats de la basílica abans de l'espectacle final, després que s'haguessin detectat estelades impreses en algunes partitures i una iniciativa per interpretar els segadors. La Sagrada Família assegura que aquesta interpretació no formava part del programa oficial i recorda que no s'hi permeten banderes durant les celebracions religioses. De fet, la visita del Papa Lleó XIV continua avui, però a les Illes Canàries, després dels actes celebrats a Madrid i Barcelona. El pontífex visitarà centres d'acollida de migrants i es reunirà amb entitats humanitàries i presidirà una missa a l'estadi de Gran Canària. La crisi migratòria i la defensa de la dignitat de les persones migrants centren bona part del missatge d'aquest primer viatge oficial d'un papa a l'arxipèlag. I després de l'actualitat del Papa Lleó XIV, hem de canviar de tema perquè nous missatges incorporats a la investigació sobre la gestió de la DAN al País Valencià doncs mostren que les converses de WhatsApp, segons aquestes converses, l'expresident Carlos Mazón hauria demanat als seus consellers que enviessin molta informació als mitjans per transmetre una imatge de control de la situació. Els grups de l'oposició asseguren que aquests missatges evidencien que el govern valencià coneixia la gravetat temporal del temporal des de la primera hora i reclama la destitució dels responsables polítics que encara ocupen càrrecs públics. I en l'àmbit internacional i econòmic, el Banc Central Europeu es prepara per aprovar una nova pujada dels tipus d'interès. Els mercats donen per fet un increment d'un quart de punt fins al 2,25% davant l'augment de la inflació provocat en bona part per l'encariment de l'energia, derivat també a les tensions del Pròxim Orient. L'organisme presidit per Christine Lagarde considera que cal actuar de manera preventiva per evitar que els preus es descontrolin, tot i que diversos analistes alerten que aquesta decisió pot frenar encara més una economia europea que ja mostra signes de desacceleració. La mesura també podria traduir-se en un augment de l'Euríbor i, en conseqüència, amb hipoteques més cares. I ara és moment de fer un cop d'ull al temps, com sempre, amb Isaac Vilà.
Bon dia. El temps per aquest dijous vindrà marcat encara per aquest ambient una mica de nord i temperatures força suaus. Ara mateix, aquesta passada matinada ha anat bufant tramuntaneta, no molt destacable, però que ha fet que la temperatura baixés. Per tant, ara comencem la jornada amb valors entre els 17 o fins i tot 18 graus a tota la comarca. Per tant, una mica més de suavitat. Per tant, la temperatura avui pujarà una miqueta més ja des del migdia. Ja no esperem tanta nuvolositat com ahir. Déu-n'hi-do el dia tapat i fresc que vam tenir ahir dimecres. I bé, comencem l'inici d'un ascens de la temperatura amb un ambient que serà d'estiu, amb calor força important, la que tindrem a partir del cap de setmana amb un ambient molt més assolellat i amb un vent cada cop més fluix.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà. Evidentment, doncs, amb aquestes temperatures ara mateix doncs, prou fresques. Demà en repassarem també quina serà la previsió d'aquest cap de setmana. I ara farem una pausa publicitària, però després, quan tornem, tindrem una conversa amb el Club Handbol Garbí de Palafrugell. Recordem que el primer equip sènior va aconseguir l'ascens a Primera Nacional, això fa unes setmanes, però ara, després d'haver passat uns dies i d'haver, doncs, suposo, tranquil·litzat l'alegria i els ànims, hem de saber com ho estan preparant el club i com afronten aquesta pròxima temporada. Per aquest motiu, d'aquí una estona parlarem amb el president del club, Narcís Ferrer. I també sentirem el comentari d'opinió que ens portarà avui Pere Carreras.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Tornem tot seguit. Fins ara mateix.
Supermatí.
Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.
Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Avui el comentari d'opinió ens el porta Pere Carreras.
Crec que aquest cop el Sant Pare ha oblidat novament l'Empordà petit a l'hora de conèixer geografies terrenals. Per una nova visita a futur, estaria bé que s'apuntés a l'agenda vaticana una checklist que inclués una pujada al Montgrí un dia de tramuntana, un bon arròs de pals o una volta contemplativa a Ses Medes. Són només tres propostes que segur que li agradarien, d'una comarca que és immensament petita en territori i alhora immensament gegant en paladars, accions, racons i xefles. i és que estem parlant de vida. El mes de maig, a més de més d'un raig, també ens ha portat un juliol anticipat, amb altes temperatures, mosquits a les nits i el pantaló curt i les esperades xancletes. La roba lleugera m'encanta. Tallar el cabell ben curt. Vida. Ha vingut tan de pressa el bon temps que és el primer any que al maig ja estic moreno i és el primer que a principi de juny ja he pogut rescatar de l'armari el meu banyador model Albert Ford, que cada cop em va més estret i em surt tot espatxorrat, però com que no em vull fer gran, m'enganyo observant que l'univers s'expandeix. Ara que fa 32 anys que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, tinc ganes d'un estiu llarg, entusiasta i militant. Com a bon empordanès, tinc ganes del pollastre a Can Pedrés. Com a bon becurenc, tinc ganes de veure ambient. Com a bon aprenent de ganxó, tinc ganes de Portaferrada, de Thyssen i de Festa Major. Tinc ganes de la Bisbal, tinc ganes de Foixà, tinc ganes de bici a Fontanilles, tinc ganes de Tramuntana, de veure en Porró i de Coca de Sant Joan. Tinc ganes de teatre, de titelles, de poesies, de ballar al carrer. I entre nits de juny, sardanes a plaça, cançons de taverna, fires de vins i banys amb boles a mitjanit, espero un estiu a l'Empordà, un estiu per emmarcar. Converses de matinada, bugambílies i lectures, tes amb menta, pujades a esgarrigar, capgrossos i gegants, correfocs, petardos, i fer l'animal mentre el cos aguanti. Vida. Viure dins d'un poema de Foix, vestit d'algues, or i escata, i entre Pineda i Garric plantar la meva bandera. Ja m'heu entès. Tots els estius del món, que són per mi el cel a la terra, es concentren en el nostre Empordà. El Papa de Roma es perd enguany el nostre petit paradís. Potser és tan temptador que prefereix no arriscar-se. Per tant, bon i immens estiu a tothom.
Fa unes setmanes, el Club Handbol Garbí de Palafrugell va assolir l'ascens a Primera Nacional i també l'ascens argent de del sènior femení B. Un cap de setmana que va ser en rodó, però uns dies després volem saber com ho estan vivint i com es preparen per aquesta pròxima temporada. Per aquest motiu, volem saludar el president de l'entitat, Narcís Ferrer. Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com van aquestes setmanes?
Doncs més atrafegades del que podíem presumir en principi, perquè bé, el club en un cap de setmana ha canviat la truita de dalt a baix. Les obligacions són més grans, les exigències més grans, els pressupostos més grans, tot crec que és més gran. I ens hem d'agafar amb calma i pas a pas, perquè si no ens hi podem fer mal.
Sí, perquè, clar, ara estem parlant ja d'una categoria nacional, per tant, això, què vol dir? Vol dir que haureu de sortir de Catalunya, la major part dels rivals seran d'aquí, com serà això?
Bé, l'handbol és un esport molt practicat amb molts practicants de tot Espanya. A tot Espanya hi ha molta tradició, però hi ha determinades zones de la península on hi ha més tradició, i Catalunya n'és una, i per tant, a la Primera Nacional Catalunya té un grup català propi. Per tant, això implica que tenim la sort que desplaçaments no n'hi hauran. Sí que les exigències de passar a una categoria estatal a nivell logístic i organitzatives i de passar a pagar la Federació Catalana Espanyola són molt grans, i la gran diferència que patim i que patirem és que el nivell és un salt qualitatiu molt gran. Hem de pensar que és l'última categoria no professional de l'handbol a Espanya. No professional, total.
Perquè, clar, els jugadors del Garbí tenen també les seves feines, no?
Sí, no. Els jugadors del Garbí fins ara, i ho estem estudiant, com van dir alguns a les entrevistes de les fases, no només tenen les seves feines, sinó que per jugar paguen.
Exacte. Val?
Llavors, que és bastant diferent. La duresa de l'esport, les hores que hi dediquen, l'esforç que fan, i tant els jugadors com les jugadores, que fins ara tots dos jugaven a la mateixa categoria, la Lliga Catalana d'Or, paguen. Llavors, la complexitat és aquesta, no? Jugar amb equips i projectes que no només no, que els jugadors no paguen, sinó que alguns cobren. És el petit miracle del club handbol Garbí.
De fet, això és un dels temes que va sortir el dia de la celebració del títol, no? El balcó de l'Ajuntament, que destacava, no? Que els jugadors havien de pagar.
Sí, l'handbol és un esport no molt minoritari, però minoritari. L'handbol és un esport que se centra molt en les zones metropolitanes de Catalunya i d'Espanya, i per tant, quan tu vius fora puntes, es complica molt l'organització d'un club, i bé, ja ho sabem tots, nosaltres ara estem al llindar d'aquell complex de gent de la casa, perquè també pels vostres oients i pels oients de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, nosaltres d'un planter de 20 jugadors, 16, 17 són de Palafrugell. Llavors, estem fent aquell salt tan complex que és amb gent de la Pedrera, amb gent del planter, amb gent de casa, gent del Garbí, gent que te'ls trobes pel carrer Cavallers o pel carrer Torre Jonama, doncs jugar amb una lliga farcida de gent que té professionals, semiprofessionals, i aquesta és la complexitat que em demanaves al principi.
Això vol dir que aquesta temporada s'afronta també amb el planter o s'hauran de fer noves incorporacions?
Aquesta temporada s'afronta amb el planter que ens ha portat fins aquí, perquè n'estem molt orgullosos i perquè s'ho mereixen. S'afronta amb una política que fa uns anyets que estem fent de recuperar jugadors amb molt potencial que pel motiu que sigui en el seu moment van marxar del Garbí. I si podem, i això és la complexitat, i som capaços de trobar algun jugador diferencial que marqui les distàncies, fer algun fitxatge. Però la naturalesa del club no passa per desnaturalitzar l'essència d'un club que tothom que està a la grada parla de tu a tu amb els jugadors que estan a la pista, perquè els coneixen, són els seus amics, els comparteixen poble, carrers i barris.
Els jugadors ara com estan després d'aquestes setmanes?
Bé, em consta que encara van fent entrenaments perquè els staffs són conscients que no poden desconnectar més de 2 mesos. Ells començaran la pretemporada a meitats d'agost, i per tant, si fan el mateix que l'any passat, el fi de la temporada s'ubica quasi bé per la festa major, per l'obertura del racó de la festa major. Van fent entrenaments més lights, ja no juguen partits, es van recuperant, però sí que tant les noies del primer equip com els nois del primer equip, els entrenadors no permeten que hi hagi una desconnexió de 2 mesos i mig, 3, perquè si no la recuperació és molt dura. I per tant van fent entrenaments, el que popularment es coneixen com a petxangues.
Una mica, doncs, de no perdre la força, eh? La forma.
Sí, exacte.
Els equips tècnics seran els mateixos?
Els equips tècnics seran els mateixos, almenys els màxims responsables. Parlo tant del masculí com del femení, sí. Perquè tenim 2 primers equips. El que sí que estem treballant és per farcir més els staff. O sigui, a Lliga Catalana no teníem una persona especialitzada només en tallar i elaborar vídeos, i l'any que ve el tindrem. Amb Lliga Catalana, en Cata feia, en Sergi Catalany, pels no coneguts, el primer entrenador, feia de preparador físic i de primer entrenador i de segon, quasi bé ho feia tot, i en Panxo l'ajudava, en Carles Segura, segurament incorporem algú més. Bé, el que es tracta és, amb el mateix ment pensant, amb el mateix líder, posar-li acompanyants que sigui més senzilla la seva tasca, que és molt exigent.
No, perquè evidentment és això, serà més exigència, per tant també els jugadors, suposo que també són conscients, no?, que creix l'exigència.
Jo els veig molt, molt, molt convençuts de que l'objectiu de l'any que ve, que seria la permanència, és assolible. Val? Ells sí? Creuen molt en ells, tenim la sort que del planter hi ha una base de jugadors destacats molt joves, de 23, 24, 25, vol dir que encara tenen un llarg recorregut, i ells estan convençuts de la permanència. L'exigència, jo crec que l'exigència en Sergi Catalany, el primer entrenador respecte a Lliga Catalana, primera nacional, no canviarà gaire perquè ja era molt elevada. Simplement és acostumar-se a jugar amb uns contrincants. No ho sé, tampoc sóc un entès, jo sóc el president, però el que m'imagino és que l'any passat tenies 3-4 equips de molt nivell i 12 que eren guanyables, no fàcilment, però guanyables, i ara tindràs 16 equips que tots són de més nivell que tu o igual. I per tant la Lliga serà molt intensa.
Evidentment estarem molt pendents, però és que aquell cap de setmana també el sènior femení B va aconseguir també un ascens, en el seu cas a Lliga Catalana Argent, però és que a més també en el primer any de constitució d'aquest equip. Sí. Com ha estat també aquesta fita?
Bé, és el tancament del cercle. Fa ara ja potser 15 anys el club va fer una aposta molt important pel handbol femení. Fa pocs anys, fa 3 o 4 anys, vam complir tots els equips en femení, des de benjamí fins a sènior. Però ens trobàvem que de juvenil al primer equip femení hi havia un salt molt gran. I era necessari, igual que té el masculí, tenir un segon equip masculí sènior, que el que fan és que els juvenils que aterren s'acostumin doncs, a la categoria, al pes de les jugadores, al pes tan físic com el pes mental, s'acostumen al ritme sènior. I teníem una generació molt bona, guanyadora de la Lloret Cup, participants a les Final Fours de juvenils, de cadet, i ens va semblar que era l'oportunitat per crear el segon equip femení el primer any, portat per un home de la casa que es garantia d'èxit com en Nino García, i el primer any hi arribar i moldre, i ja tenim un segon equip per gent que és una categoria per sota del primer equip de Lliga Catalana. I res, l'any que ve continuar tindran un repte difícil perquè el salt també és important, venen noves generacions també donar-los un cop de mà, i la Junta també amb els ulls posats a veure si Ràdio Palafrugell encara l'any que ve haurà de fer unes altres fases amb les noies,
doncs perquè
ens tornem a trobar al pavelló.
Si és així, perfecte, eh?
Bueno, no ho sé, ara mateix no estem rebentats, però sí, la il·lusió segur que anirà bé.
Suposo que ara també, doncs, evidentment, em deies no, que evidentment no voleu que hi hagi una aturada de moltes setmanes, però suposo que sí que també doncs, una aturada deu fer falta, deu ser necessari per agafar forces, no?
Els jugadors, sí. La Junta, que en tenim moltes ganes, no. O sigui, el tema és que jugar a Primera Nacional a la pista, el club també s'ha d'assimilar al nivell d'organització dels equips de Primera Nacional. I estic parlant de la gestió dels patrocinis, la gestió de les despeses, la gestió dels staff, i per tant aquest any anem una mica més, tot i el cansanci de les fases i del final de temporada, que ha sigut molt bo però molt cansat, estem passant unes postfases, la Junta... Bueno, que jo com a president mai els hi podré agrair prou les hores i hores dedicades al club, i que crec que molta gent no n'és conscient de les hores i hores que treballa la Junta de 17 persones pel club.
Estem parlant amb Narcís Ferrer, el president del club handbol Garbí. Evidentment, doncs, ara tocarà preparar aquesta nova temporada. No sé si hi ha algun aspecte més que ens vulguis destacar.
No, que no... Jo, el més important és que crec que el club mai ha de perdre l'essència de saber d'on ve i qui és, i per tant la comissió esportiva, tot i que estem encantats de la vida de que els nostres sèniors estiguin a Primera Nacional, focalitzem els esforços en cuidar la canalla, cuidar els nens i les nenes, i que la base sigui cada vegada més potent, perquè ens hem trobat això, que Palafrugell en el món de l'handbol està fora puntes, que viure d'un... Ser un club de fitxatges mai serà possible, i per tant ens hem d'alimentar amb gent de la casa, gent de la família, que diem nosaltres, i per tant que el club es farà gran amb gent de la casa. Només això.
Doncs evidentment també, com sempre, no, aquesta filosofia. Hem parlat amb Narcís Ferrer, president del club handbol Garbí. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Bon dia.
Un minut i arribem ja a 9:15.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I després de parlar d'esports, de veure com el club handbol Garbí prepara aquesta nova temporada, evidentment doncs, amb diversos reptes, com ens explicava ara el seu president, és moment d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una estona. Precisament, La família i amics de Mar Ortega denuncien 2 anys de bloqueig judicial després que morís ofegat mentre treballava a Sarriera. Durant una concentració davant els jutjats de la Bisbal, una 50ena de persones han reclamat que es prengui declaració als responsables i que s'aclareixin les circumstàncies de la mort. El jove, recordem que va perdre la vida fa 2 anys mentre feia treballs de fixació de boies al Club Nàutic de Sarriera, a Begur. Joan Coll.
Durant la concentració davant de l'edifici judicial, la mare del jove, Marta Cabaño, ha denunciat que la causa continua pràcticament aturada. Segons ha explicat, encara no s'ha pres declaració als responsables de l'entitat ni a les persones que presumptament dirigien els treballs que feia el seu fill.
Hem arribat a aquest punt d'aquí perquè després de 2 anys veiem que en això s'ha quedat encallat, no tira endavant, ningú respon, no han pres declaració a cap dels supostament responsables, no donen la cara. Aquí està tot aturat i volem respostes i volem que s'investigui i volem saber la veritat. Sí. Volem justícia per en Marc. El meu fill tenia 23 anys i estava sota de l'aigua i ningú el va poder ajudar. I això no és normal, treballant. Va deixar la vida per la feina, va donar la seva vida per la feina. I no és normal, no. Aquí té que haver-hi responsabilitat d'algú.
La família assegura que l'únic que demana és conèixer què va passar i que s'assumeixin responsabilitats si es demostra que hi va haver irregularitats. També lamenta que després de tant de temps no hagin rebut explicacions sobre l'estat real del procediment. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, ha criticat la manca de moviments judicials des que es va obrir la causa. Segons ha detallat, s'han presentat diverses peticions perquè es practiquin diligències i declarin les persones responsables del club en els moments dels fets, però assegura que aquestes actuacions encara no s'han materialitzat.
S'han pedido diligencias, que se investigue, que se piden informes a determinados profesionales, s'ha pedido que declaren las personas que eran responsables de la Junta Directiva del Club Náutico en el momento que ocurren los hechos y hasta ahora, aunque admiten los escritos a trámite, no se ha dado respuesta de manera concreta. Hasta ahora no hemos podido hablar con la jueza actual ni tampoco con la jueza que estaba antes al frente de la causa porque de alguna manera no nos ha querido atender.
Durant la concentració també han intervingut aquests treballadors vinculats a les tasques de manteniment de les boies. Marcel Lozano, bussejador professional i antic treballador del Club Nàutic, ha afirmat que era habitual que personal sense la qualificació exigida fes treballs de sota l'aigua relacionats amb la instal·lació i retirada dels sistemes d'amarratge.
La feina que s'ha de fer amb treballs subaquàtics ho ha de fer gent qualificada, amb titulació i amb autoritzacions de capitania. Ell no tenia ni qualificació, ni titulació, ni res més que d'allò. Però li feien muntar els amarres a les bolles de punteig. Després els remuntava una empresa qualificada, però els amarres no els remuntaven. I llavors els amuntava en Marc, amb l'ajuda dels mariners.
La representació legal de la família ha fet referència a un informe d'inspecció de treball que considera especialment rellevant. Segons l'advocada, el document conclou que Marc Ortega desenvolupava una feina que corresponia a professionals amb titulació específica per a treballs subaquàtics i que les condicions descrites no s'ajustaven als protocols de seguretat previstos per a aquest tipus d'activitat.
El informe es demoledor, dice que Mar estaba haciendo un trabajo que no le correspondía, que tenía que hacerlo un buzo profesional con título de buceo profesional, que es un trabajo que tiene que hacer 5 profesionales al mismo tiempo, que es un trabajo que implica que la barca donde están 2 de los buzos está permanentemente al lado de los buzos que están sumergidos, tiene que tener un equipo determinado entre el equipo que tiene que llevar los buzos que hacen el trabajo de sumergidos, es un cordón umbilical que permite la comunicación del que está debajo con el que está arriba. Y al mismo tiempo, no solamente la comunicación, sino una cámara visual para ver si hay algún problema abajo del agua. Y esto no se cumplía.
L'informe també recolliria testimonis que apunten que aquestes pràctiques s'haurien produït amb anterioritat. De fet, un ex-treballador del Club Nàutic i familiar de la víctima explica que ell va tenir un episodi similar i que si no hagués estat per l'ajuda dels mariners també hagués acabat morint. Reconeix que va advertir l'empresa de les irregularitats que existien, però no van prendre mesures al respecte. A més, segons la lletrada, la inspecció va proposar mesures sancionadores i actuacions relacionades amb les prestacions derivades de l'accident laboral. La família ha advertit que si la situació no canvia, estudia presentar una queixa davant del Consell General del Poder Judicial per denunciar la manca de resposta i els retards acumulats en la tramitació de la causa. Els familiars confien que la mobilització d'aquest dimecres serveixi per reactivar la investigació i aclarir les circumstàncies que van envoltar la mort del jove treballador.
I d'altra banda, Palamós en reforça la prevenció d'incendis amb treballs forestals a la Fosca i Castell. Els treballs estan executats per l'Associació de Defensa Forestal Gavarres Marítima amb el suport de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós. Les actuacions inclouen la neteja del sotabosc i l'adequació dels camins. L'objectiu és reduir el risc de propagació del foc i facilitar l'accés dels serveis d'emergència.
Els treballs se centren en la neteja i el desbrossament de les franges forestals situades als principals accessos d'aquests espais. Les actuacions es fan amb la carretera que uneix la benzinera de Sant Joan amb la Fosca i també es treballa als camins d'accés de Castell des del càmping Kings i des del pont de la Riera de Castell. Els equips actuen als laterals dels camins. La intervenció abasta una franja d'uns 10 metres a cada costat i també s'adequen als accessos per facilitar el pas dels vehicles d'emergència. Aquesta millora permet garantir una resposta més ràpida en cas d'incendi. La neteja del sotabosc redueix la quantitat de vegetació seca i combustible. Aquesta actuació disminueix el risc que un foc es propagui amb rapidesa en aquests àmbits forestals. L'Ajuntament de Palamós preveu ampliar aquestes tasques durant les properes setmanes. Els nous treballs es faran en zones forestals dels barris d'Esplà i el Figuerà i també arribaran al Puig Cargol i als entorns de l'aparcament de la Plana de Castell.
Doncs moltes gràcies, Joan Coll, però també hem d'explicar-vos que Palafrugell i Forallac es troben entre els municipis que rebran suport de la Diputació de Girona dins la convocatòria d'ajuts a projectes de promoció i desenvolupament econòmic d'aquest any. En total, l'organisme supramunicipal destinarà més de 650.000 euros a noves línies de subvencions adreçades a ajuntaments, consells comarcals, associacions de comerciants i entitats de promoció econòmica de les comarques gironines. Maria Alsina.
Entre els projectes seleccionats destaca Generació Empresa, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. La iniciativa vol visibilitzar el relleu generacional de les empreses familiars i posar en valor experiències empresarials d'èxit del municipi. També ha rebut suport Origen Forallac, un projecte que busca reforçar el talent productiu local mitjançant accions de professionalització, promoció i activitats obertes a la ciutadania. La Diputació considera aquests projectes exemples d'innovació i de desenvolupament local amb capacitat per generar noves oportunitats econòmiques al territori. Els ajuts formen part d'una estratègia més àmplia per impulsar l'activitat econòmica i enfortir el teixit productiu de les comarques gironines. Segons ha explicat el vicepresident primer de la Diputació de Girona i responsable de promoció i desenvolupament econòmic local, Pau Preses, l'objectiu és dotar el territori de recursos per afavorir la creació i el manteniment de l'activitat econòmica. La convocatòria incorpora aquest any dues noves línies de subvencions. Una està destinada a projectes relacionats amb les tecnologies digitals i la promoció del sector tecnològic. L'altra dona suport a l'organització d'actes i esdeveniments vinculats a la promoció econòmica. La Diputació també manté ajuts específics per als municipis més petits amb línies destinades a projectes de promoció econòmica local i a la instal·lació de sistemes intel·ligents de recollida de paqueteria.
I el Baix Empordà acollirà durant tot el mes de juny una programació conjunta d'activitats per commemorar el mes de l'orgull LGTBIQ+. Sota el lema Orgull Baix Empordà, la iniciativa reuneix propostes impulsades per diversos municipis de la comarca amb l'objectiu de promoure la sensibilització, la visibilització i la defensa dels drets del col·lectiu. En una entrevista en aquest programa, el conseller de Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà, David Martín, ha destacat que es tracta d'una proposta pionera que neix de la coordinació entre el Consell Comarcal, els Serveis d'Atenció Integral LGTBIQ+, i diversos ajuntaments.
La programació compta amb la participació de Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Calonge i Sant Antoni. Les activitats inclouen tallers, espectacles, formacions, actes culturals, festes i una marxa reivindicativa prevista a Sant Feliu. Segons Martín, la iniciativa respon a la voluntat de reforçar la prevenció i la sensibilització a escala comarcal. El desplegament del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Baix Empordà, ha permès ampliar les accions més enllà de l'atenció individual i impulsar projectes comunitaris dirigits al conjunt de la ciutadania.
El que hem preparat és una agenda d'activitats, més enllà de que cadascun d'aquests municipis, dels 6 municipis que participen en aquesta agenda comarcal, tenen les seves pròpies activitats fora de l'agenda, perquè hi ha municipis doncs, que a nivell d'igualtat i en aquest cas doncs, d'activitats o de sensibilització pel col·lectiu LGBTI doncs, estan molt actius.
El conseller ha defensat que la programació combina activitats lúdiques, culturals i reivindicatives perquè perquè ha de ser de tot. L'objectiu és arribar a públics diversos i transmetre que les persones del col·lectiu formen part de la vida quotidiana dels municipis. Durant l'entrevista, Martín també ha alertat sobre l'aparició de discursos que qüestionen drets que semblaven consolidats. En aquest sentit, ha assegurat que no es pot donar per fet absolutament cap dels drets que s'ha arribat a conquerir i ha advertit que els discursos reaccionaris poden acabar afectant la convivència i la igualtat efectiva. El responsable comarcal ha reconegut que encara es registren situacions de discriminació, odi i violència contra les persones del col·lectiu. Per això ha remarcat la importància de continuar treballant tant en l'àmbit preventiu com en l'acompanyament a les víctimes. En cas de patir o presenciar una situació de discriminació, Martín ha recordat que la ciutadania pot adreçar-se al Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell Comarcal, o als serveis municipals de Palafrugell i Sant Feliu, que ofereixen orientació, suport psicològic i assessorament en casos de denúncies o vulneració de drets.
I els barris de Palafrugell han ampliat la programació d'activitats comunitàries amb noves propostes que es desenvoluparan als locals socials del Mas Mascort, al carrer Ample i la Sauleda. L'objectiu és afavorir la participació ciutadana i reforçar els vincles entre veïns i fomentar l'ús d'equipaments de proximitat. Ho explica Cristina Bach, de Més Vincles.
A la soledat no desitjada, i el que volem és poder combatre i fer front a aquesta situació que a nivell social està tan arraigada i a la vegada és molt invisible. Llavors, a través de diferents activitats, com per exemple ioga amb cadira i pilates amb cadira, que estan dirigides a persones de majors de 65 anys, també fem altres activitats com ens trobem per fer el cafè, que també es fan en tots els locals socials, que és un espai on teixir xarxa comunitària, on conèixer més veïns del barri, on poder fer, bueno, sortir una miqueta de la rutina i tenir aquest espai per poder compartir i conviure amb l'entorn on vivim.
Una de les novetats és un taller de pintura a l'oli per a persones adultes al local social del Mas Mascort. Les sessions es faran els dijous a la tarda de 4 a 8. L'activitat és conduïda per José Luis Escardó i busca un espai d'aprenentatge i pràctica artística. La programació també incorpora un taller de collage per adults al local social del carrer Ample. Les sessions es faran entre juny i agost i aniran a càrrec d'Eva Tormo. Hi haurà dos grups setmanals, els dimecres i dijous, de 6 a 8 del vespre. La proposta pretén fomentar la creativitat a través de la composició d'imatges, textures i materials diversos, com comenta Paula Barrera.
No cal tenir experiència prèvia, només venir a disfrutar, gaudir d'un moment per xerrar, estar compartint aquest moment, fer la teva manualitat i tenir aquest espai.
I d'altra banda, també a la Sauleda es posarà en marxa un grup de criança conduït per Glòria Villalba de Mastímut. Les trobades es faran els dijous al matí d'11 a 12 i són un espai de suport, intercanvi d'experiències i acompanyament per a famílies amb infants petits. Les activitats se sumen a la programació que es desenvolupa durant tot l'any a través del programa Viu al teu barri.
També hi ha aquesta situació de soledat, sigui perquè has canviat de lloc de vivenda, perquè t'has separat o perquè ha canviat la teva rutina, per la raó que sigui, o perquè acabes de canviar d'institut, la raó que sigui. Ens agradaria poder saber la ciutadania si té alguna petició, alguna necessitat, perquè així també ens ajuda a nosaltres a pensar en alguna activitat.
A més, també inclou propostes culturals, formatives, de promoció de la salut i de dinamització comunitària adreçades a diferents col·lectius. I l'Espai Medes i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han presentat una nova edició de l'Estartit al Descobert. Aquesta és una proposta que combina divulgació ambiental, patrimoni i activitats familiars durant els mesos d'estiu. La iniciativa vol acostar en residents i visitants als valors naturals i culturals de l'Estartit i de la Reserva Marina de les Illes Medes, un dels espais protegits més emblemàtics de la Costa Brava, Maria.
Una de les principals activitats seran les visites comentades a l'exposició Un viatge al fons del mar. Els guies del Parc Natural explicaran la biodiversitat de la reserva marina, la seva història i la importància de la conservació dels ecosistemes marins. Les sessions es faran els caps de setmana i estaran incloses en el preu de l'entrada a l'Espai Medes. La programació incorpora també una novetat adreçada al públic familiar. L'activitat a les Medes i a un tresor planteja un recorregut participatiu amb pistes i enigmes per descobrir els secrets de la reserva marina. La proposta comptarà amb la participació dels capgrossos Star i Tit, que acompanyaran els participants durant l'experiència. El programa recupera igualment la visita teatralitzada a l'Estartit quan es fa de nit, estrenada l'estiu passat. L'activitat permet conèixer la història del nucli costaner a través de personatges, música i representacions en diferents espais emblemàtics del municipi. Aquest any s'incorpora una modificació en el recorregut per enriquir l'experiència. Amb aquesta programació, l'Espai Meda reforça la seva aposta per la divulgació del patrimoni natural i cultural a través d'activitats participatives i accessibles per a tots els públics. Les activitats es desenvoluparan entre juny i setembre i per participar-hi caldrà fer una reserva prèvia.
Sant Feliu de Guíxols celebrarà els dies 5 i 6 de setembre el primer torneig solidari de futbol cadet sub-16 Sergio Ayala. Els beneficis d'aquesta competició, amb seu al municipi Ganxó, es destinaran a la investigació del DPG, un que és un tumor cerebral infantil molt agressiu i rar que investiguen des de la Universitat de Navarra. Per investigar doncs, aquest tumor cerebral, el que fan doncs, és portar doncs, aquests diners en els quals doncs, el torneig ja hi ha confirmats els 8 equips participants de la primera edició en la categoria cadet sub-16.
Hi haurà les pedreres d'aquesta categoria d'equips com el Girona, el Futbol Club Barcelona, l'Espanyol, l'Osasuna, el València, la Reial Societat, el Club de Futbol Sant Feliu i l'Escola de Futbol de Sabadell. El president del Club de Futbol Sant Feliu, Adrià Milena, explica que és un honor poder comptar amb aquests equips en aquesta primera edició del torneig i reconeix que s'hi podran veure futures estrelles del futbol.
O sigui, venen el millor de cada equip. O sigui, que seran uns atropaments molt, molt, molt importants a nivell esportiu. I més que probablement també aquests nanos, que són de 16 anys, doncs, la idea també una mica, el concepte del torneig és que d'aquí 3 o 4 anys estan en els primers equips i tenir també el recolzament d'algun jugador molt important.
La mare de Sergio Ayala, Magda Hernández, s'ha mostrat agraïda pel suport que ha rebut la proposta davant la pèrdua. Des de la família van veure necessari promoure la investigació envers la malaltia que va patir Sergio Ayala. I és que explica que havien de fer alguna cosa perquè altres nens i famílies no passessin pel que ells estaven passant. Per això van creure necessari impulsar un torneig solidari per aportar fons a la recerca que en aquests moments estan desenvolupant des de la Universitat de Navarra.
Vaig contactar amb l'Hospital Universitari de Navarra, que és el que havia fet una primera fase d'aquest ensaig clínic i estava justament ara començat també la segona fase i crec que és a l'hospital ara mateix amb què estem en millors condicions per tirar endavant aquest ensaig i vam decidir això, doncs aportar tot el que poguéssim perquè això sigui endavant, perquè jo sempre dic que quan et detecten una enfermedad sempre s'ha de tenir l'oportunitat com a mínim de lluitar. Després anirà millor o anirà pitjor, però l'oportunitat de lluitar s'ha de tenir i això es fa amb investigació.
L'exjugador de futbol, Eloi Amagat, també s'ha sumat a la promoció d'aquest torneig. El responsable de comunicació del districte de Rotary, Marc Pairà, explica que des de l'entitat també van decidir sumar-se a la iniciativa per mirar de portar el seu gra de sorra per poder tirar endavant el projecte. Finalment, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha reiterat el suport que dona l'Ajuntament a la proposta, però també ha destacat el repte que suposa organitzar un torneig d'aquestes característiques i ha celebrat que una jornada així se celebri a la ciutat.
I el Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la seva 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol. El certamen es consolida com una de les cites culturals destacades de l'estiu a les comarques gironines. Carla Saló.
La programació combina concerts i sessions musicals amb una aposta per la varietat d'estils i la descoberta artística. Així ho explica Marçal Lledó, membre de Bank Rover i de l'organització del festival.
Per nosaltres aquest festival és la nostra glopada d'aire fresc de l'estiu. És la vàlvula d'escapatòria dintre del que en diríem la massificació festivalera musical empordanesa. Nosaltres fem música els divendres, fem la música que ens ve de gust.
El festival començarà l'1 de juliol amb una festa gratuïta a la plaça Major de la Bisbal d'Empordà. La jornada comptarà amb l'actuació del grup empordanès Xipré, amb el bisbalenc Lecoq al capdavant i una sessió dels indivendres DJs. La primera jornada oficial arribarà el dia 8 de juliol. La Raja oferirà un repertori inspirat en el pop català de les dècades dels 60 i els 70. La formació compartirà escenari amb Sibaris, un grup especialitzat en ritmes mexicans i adaptacions de cançons populars. El 15 de juliol serà el torn de Za i Perrati, que presentaran l'espectacle Colifanto. La proposta fusiona flamenc, experimentació sonora i música d'arrel. La mateixa nit actuarà la Maria, una de les veus emergents de la música valenciana actual. Una de les cites destacades al festival arribarà el dia 22 de juliol a Mazoni. El projecte liderat per Jaume Pla presentarà el disc Banderes per Daltònics. La jornada també inclourà el concert de Maria Knight, una artista en projecció internacional dins de l'escena independent. Són declaracions de Jaume Pla.
Per tant, aquesta vegada em fa molta il·lusió, serà la primera vegada que toco el FITEM en aquest entorn tan bonic de terracota, i el meu concert serà, bueno, una presentació del disc que vaig treure fa poc i combinada amb cançons de... d'abans i de sempre.
La cloenda del festival serà el dia 29 de juliol. El protagonista serà Roy Ellis, una figura històrica de la música jamaicana, coneguda també com a Mr. Sir Marib. L'artista actuarà amb The Bandits per repassar els grans temes de la seva trajectòria. La nit acabarà amb una sessió on es pertany a Creuen Friends, un col·lectiu molt vinculat al festival. El cartell manté l'aposta per la diversitat musical. El públic hi podrà trobar reggae, ska, pop, cançó d'autor, música d'arrel i sessions musicals. El festival també continua treballant per equilibrar la presència d'artistes emergents i noms consolidats.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, moment de conèixer totes les novetats que ens arriben aquests dies. Ignasi Arbat, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, ja dijous, ja tram final de la setmana.
Molt bé, doncs anem carregats com a mínim amb un plat ben fort aquesta setmana, eh?
Doncs amb què comencem?
Doncs comencem amb una de les més esperades de l'any, l'última pel·lícula de Steven Spielberg, Disclosure Day, El dia de la revelación.
¿Qué has robado?
Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
Son personas.
¿De qué va?
Això és una pel·lícula molt Steven Spielberg, ja ho hem de dir. O sigui, Steven Spielberg ja des de que era jovenet doncs té doncs, una obsessió, entre cometes, una obsessió bona, s'entén, i fins i tot un romanticisme pels extraterrestres, els ovnis, la vida fora del planeta, etc. No? Així ho marca sobretot una de les seves pel·lícules, una de les millors i primeres pel·lícules que va fer, com va ser Encontres en la tercera fase. I llavors que jo crec que ja E.T. va ser una mica la culminació d'això, portat al cinema familiar i també volcant alguns dels seus traumes infantils. I és curiós que durant tots aquests anys sí que és veritat que tenim el remake de La Guerra dels Mons que va fer, però no ha tornat a tocar el gènere alienígena, no? Fins ara. És veritat que La Guerra dels Mons era un altre rotllo, era una versió també més... poc optimista, no? Comparada amb les dues anteriors que havia fet. I en aquest cas és un tema que també va bastant de relleu... seguint l'actualitat, no? Més que res perquè com que des del govern dels Estats Units Trump va fer, doncs, no? va fer el seu disclosure day, és a dir, tots aquests arxius, no? Que deien que tenien sobre possibles ovnis, etc., els van posar doncs, a la llum pública i la gent els pot arribar a consultar. Doncs, bàsicament, aquesta cosa, aquesta fe o aquesta... teoria conspiranoica sobre l'existència no, d'ovnis, que és una teoria conspiranoica, la veritat, molt bonica, no? Perquè a mi m'agrada creure que ens visiten i sóc una mica com Fox Mulder, Expedient X, no? És a dir, quan veus algú al cel i dius no, això ja és un ovni i tal, no? Bé, són aquestes conspiranoies, però de les maques, no? No de les altres. Aleshores, aquí Steven Spielberg el que agafa és unir a través de dos personatges, un interpretat per Emily Blunt i l'altre per Josh O'Connor, diferents punts de vista. És a dir, una és, ella és una presentadora del temps d'una cadena de notícies que començarà a veure que li passen coses rares, no? És a dir, que comença, no diré a tenir poders, però sí que comença a actuar diferent, veu coses estranyes, visions, flaixos, etc. I per altra banda, el personatge de Josh O'Connor doncs, té arxius que demostren que realment ens han visitat els extraterrestres i aleshores ell el que vol és posar-los a la llum pública. Aleshores aquests personatges s'acabaran trobant i a partir d'aquí doncs, es va desenvolupant la pel·lícula que a partir d'aquí ja el bo és no explicar res més del que passa. Bàsicament, unim, altra vegada, Steven Spielberg, Spielberg que també fa el guió juntament amb David Koepp i John Williams, que seria l'equip, per exemple, de Jurassic Park, entre d'altres col·laboracions que han fet els tres, no? Vull dir que hi ha per això pell de gallina. Ja promet.
Doncs, evidentment, si no també, doncs, si té el seu segell, no? Doncs, bona senyal.
Sí, sí, pel·liculot. A més, Steven Spielberg és un realitzador molt clàssic dintre de la modernitat, però ell roda, diguéssim, com els grans mestres del cinema, i cada vegada que Steven Spielberg fa una pel·lícula, bueno, que per mi no en té cap de dolenta. Vull dir que, com a mínim, són bones, excel·lents, vull dir, és que és un mestre.
Perfecte. Però què més tindrem aquests dies?
Doncs vinga, a una altra pel·lícula radicalment diferent, Pinyos de Hong Kong, que es diu The Furious.
Què hi veurem? Acció, no? Suposo.
Molta, molta. És una pel·lícula llunuda, ja ho dic ara. És bueno, trepidant, ho passareu superbé. Sí que haureu de buscar sales, perquè no és que tingui una estrena massiva, sinó que també pot ser que us costi trobar a quin cinema passen de Furious. Però si aneu i feu l'esforç de desplaçar-vos on faci falta, veureu que mereix la pena. Això bàsicament és un thriller d'aquests d'arts marcials que està fet a Hong Kong, però a banda de que les coreografies són impressionants, és impressionant com es mouen, com salten, etc. La pel·li és un no parar, dura gairebé 2 hores, no arriba, però són gairebé 2 hores, i sense parar. Quan et penses que han acabat una lluita, s'encadena amb l'altra. I fins i tot inclús al final, quan et penses que ha acabat la pel·lícula, encara te queda una coreografia d'acció brutalíssima que no t'esperaves. Però, a més, això dius, no només són pinyos, no només són aquestes coreografies, sinó que la pel·lícula també crea uns personatges amb els quals tu t'hi pots sentir reflexat o crear una dinàmica, no? Hi ha un treball de personatges també a la pel·lícula. Una història molt senzilla, que és que un pare li segresten la filla, aquí hi ha un trata de blanques, etc. I aleshores acabarà unint-se amb un periodista al qual va desaparèixer la seva dona. I entre un i altre, doncs, faran equip per intentar, doncs, intentar trobar els segrestadors, diguéssim, corrents, perseguint cotxes. Una burrada. Sí, la pel·li no. Està molt... Sí.
No t'avorreixes, però us ho passareu...
Què va?
Doncs...
Us ho passareu bomba.
Perfecte, eh? Però això sí, hem de buscar a quines sales ho projecten.
Exacte, sí.
Doncs ho tindrem en compte, però ja com que ens queden pocs minuts, ens repassarem ràpidament algunes estrenes més. Què fem? Nova pel·lícula?
Nova pel·lícula també al cinema, que es diu Un talento único.
Excuse me.
Yes, ma'am.
The toilet is leaking. I'll give you more.
What do you say?
Fix the toilet.
We're tuner.
De què tracta?
Doncs això és una pel·lícula protagonitzada per Leo Goodall i Dustin Hoffman, que són mestre i alumne, es dediquen bàsicament a afinar pianos, no? El personatge de Leo Goodall té una característica que és que té una hiperacúsia, no? Que això vol dir simplement que els sorolls més petits s'amplifiquen i sembla que sigui una fresa fantàstica. Que li va molt bé, doncs, per el tema del piano, però també hi ha una altra habilitat que ell no coneix en aquell moment ben bé, que és que també això li serveix per poder obrir caixes fortes.
Ah, mira.
Sí, i a partir d'aquí, clar, algú li dirà, li deixarà la targeta, li dirà, mira, el teu talent, a banda dels pianos, que això et dona per lo que et dona, també pots obrir caixes fortes, que això et donarà més. No? De cop i volta, doncs, passarà una determinada cosa que necessitarà la pasta i us podeu imaginar què passarà, doncs.
Doncs vinga, també suposo que hi haurà aventura aquí.
Sí, diferent. Pel·lícula, en aquest cas, de lladres. Sí, robatoris, sí.
I què més tindrem?
I anem per l'última, que aquesta la podreu veure a Prime Video, que és Por encima de tu cadàver.
Solo quería cocinar tu platillo.
I de què tracta?
Doncs això és un remake d'una pel·lícula noruega que es diu El viaje, que la podeu trobar a Netflix, que està molt bé. Noruega, però té la Noomi Rapace de protagonista principal, que és una pel·lícula que fins i tot ha estat bastant vista. I ara han fet un remake americà, que jo no sé si cal, perquè la pel·lícula, diguéssim, ja és prou coneguda, la teniu a Netflix... Vull
sí,
dir,
però bueno, no a vegades passa això, que s'ha de fer el remake americà...
Sí, 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 però dius, quin sentit té si ja la tinc a la plataforma i ara torno a repetir la pel·lícula amb dos actors que tampoc és que siguin Jason Segel i Samara Weaving. Ella sí que és més coneguda dins del gènere del terror, ell s'ha dedicat més a la comèdia, perquè de fet és una comèdia negra, la pel·lícula. Es tracta d'un matrimoni, el típic matrimoni que està en crisi per sortir de la crisi, doncs lloguen una cabana per passar el cap de setmana, però el que no saben ni un ni l'altre és que han planificat aquest cap de setmana per matar-se un a l'altre, i això és el que veurem allà. O sigui, passaran aquest cap de setmana a la cabana, però es començaran un determinat moment de la pel·lícula a intentar matar-se. Comèdia negra molt divertida.
Doncs moltes gràcies, Ignasi Irbat, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada, adéu-siau.
Avui, dijous, temps més assolellat, ambient més càlid i amb una mica de tramuntaneta que anirà de baixa. Per tant, deixem enrere aquesta nuvolositat i l'ambient més fresc i anirem pujant de mica en mica graus de temperatura al llarg d'aquest cap de setmana amb un ambient estiuenc i força calorós a partir de dissabte i diumenge.
Gràcies, Isaac Vilà. Evidentment, doncs, haurem d'aprofitar aquesta fresca que tenim a aquestes hores. Tornem demà, a partir de les 8. Que vagi molt bé.